Miracle també es va comentar, el bisbe de la zona tampoc ho veu. A mesura que internament suposo que es devien passar la notícia, el boicot era cada vegada més generalitzat, ens costava trobar lloc, no hi havia lloc, i mira que és que no fem res, no sé exactament de què tenen por, és que no ho entenc. No puc entendre per què fan això a una persona que vol oferir un servei que crec que pot ajudar, que crec que té un do, que ells ho saben que té un do. I tot i així no sé exactament què passa, no?
Passa
de fet,
que,
tinc aquí els missatges, que no els faig públics, no, però ja. Jo tot el que dic ho puc demostrar. És a dir, missatges
era
tan
bisbe,
freds
i...
com el dia següent dir-te ho sento, però no us podem llogar a la casa. Res més. I dius, això no és catòlic, no? Truca i s'us obrirà. No, truca i s'us tancarà la porta i no sé exactament encara el per què. No.
Perquè quan us veu casar per l'Església, clar, veu de demanar la secularització del Xavier. En aquest procés us va ajudar l'Església catalana?
Més que la secularització, com que no hi ha precedent per secularització, el Xavier se li va donar la dispensa del celibat. Per tant, ell té una situació canònica regular, atípica, perquè segueix sent bisbe, però irregular, perquè no pot fer sagraments. Però, bueno, la resposta de l'episcopat ja ho vau veure vosaltres. Va sortir algú a dir, escolta, poder ens estem passant? Va sortir algú a dir algo? No. És més, tu ho saps, que si càstigs exemplars cada vegada que volia sortir en un mitjà de comunicació, que jo no ho faig públic, això, els missatges textuals, però, per exemple, el Ricard, tu els has llegit, no? Tu ho has vist.
Sí.
I aquí també hi ha els missatges, si els vols veure. Llavors, sí que hi ha una pressió. Hi ha un... És a dir, no només no ajuden a normalitzar aquesta situació, perquè crec que estaria bo que ho normalitzés, crec que seria sa també per l'Església normalitzar-ho. Però... aquí també faig un incís, eh? L'Església no són només aquests que manen. L'Església som tots nosaltres, doncs, que vam anar allà i ens vam emocionar, que a vegades veiem a l'altre i ens cau la llàgrima, que pensem que l'amor és un missatge gran. És a dir, la Iglesia no només són
no
aquestes persones.
No, i
clar, és que a vegades embruten tant
també
que...
És una cosa és aquí i l'altra és el Vaticà, per exemple. Perquè...
Una altra cosa és el Papa. Perquè el Vaticà també hi ha de tot. I si, de fet, no s'aconsegueix avançar és perquè no hi ha un consens a dintre dels cardenals. Per tant, però el papa...
La relació amb el papa Francesc era bona.
Bueno, tu ja la coneixes, ell ens trucava... Bueno, a mi no, el Xavier. Sí, 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 jo sí, m'emociono.
És a dir, tu creus que si el papa Francesc hagués sigut viu, potser d'aquí...
El papa Francesc no li agradaria això, perquè saps què li va dir als d'allò perquè ens va arribar? Cuideu-me el Xavier. I l'han cuidat? No, l'ha cuidat la gent. La gent sí. La gent el veuen ara com el seu bisbe de poble, de peu de carrer. El saluden, demanen si poden parlar amb ell. Sí, sí. I creu-me que crec que ell potser ha fet aquest pas per això, per la gent, i no tant per l'estructura. I mira que ell és una estructura que va defensar a capa i espasa. Eh? Es va posar per davant de tot per defensar l'estructura i el missatge que li havia estat encomanat. Fins al final, fins a les últimes conseqüències.
Sí que noto, Sílvia, que ara parles ja sense embuts, eh?
Sí.
La situació ha canviat, també.
Intento ser una mica lliure. Intento ser una mica lliure.
Tu creus que si el papa Francesc hagués sigut viu d'aquí 5 anys, el bisbe Novell hagués pogut tornar a exercir de bisbe? Casat?
Era difícil, no hi havia consens suficient entre els cardenals. I si no hi ha consens suficient, l'Església té por d'un trencament. Per això costa tant els canvis.
Però és una idea que renuncieu?
És una idea que és com una il·lusió, com un somni. Però nosaltres tenim la nostra vida, tenim la nostra feina, tenim la nostra família, i hem tret temps per oferir això a les persones que puguin accedir-hi, no? Però és un somni, només. Dels molts que podem tenir com a éssers humans, no tots tenim somnis i aspiracions i il·lusions, i pues nosaltres també, esclar. Però és difícil.
Què tal? Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Preguntar-te si aquesta iniciativa nova que esteu posant en marxa és una iniciativa empresarial que tindria, òbviament, tota la legitimitat del món en un mercat, diguem, de l'espiritualitat, o és una iniciativa sense ànim de lucre per ajudar la gent, simplement, sense...
No ho podem fer gratis.
Evident.
Per què no ho podem fer gratis? Perquè hi ha un material, hi ha uns professionals que nosaltres hem de pagar. Hi ha una casa d'espiritualitat que s'ha de pagar, on està tot les dietes, els menús, totes les activitats. El Xavier no vol res, mai ha volgut res, ni si es fa la sèrie, ni si tal. Ell no vol res econòmic. Jo ho poso en una balança i tampoc hi vull perdre diners, perquè jo també inverteixo un temps que robo dels meus fills. Però el que cobrarem
tot psicòloga, també, recordem-ho, Sílvia, vull dir
sí,
que...
Sí, però a mi em preocupa més poder pagar les persones que s'arrisquen a això, tot i que intentarem preservar l'anonimat tant de les persones que vagin allà, de que no puguin xerrar absolutament de res del que s'hi faci, ni tampoc de les persones que hi participin. Contracte de confidencialitat, hem de veure com ho articulem. Tenim el projecte, tenim ja tot detallat, les dinàmiques, tot... però ens falten alguns detalls perquè les persones que vagin allà realment se sentin en un context d'intimitat, inclús nosaltres i les persones que ens ajuden. Clar, potser ve un mossèn, bueno, ens ha confirmat, però clar, aquest mossèn no vol que se sàpiga. Per què? Perquè depèn d'una estructura que això no vol i ho voldran evitar a tota costa. El recés és... Jo crec que la gent se sorprendrà, perquè el recés és el pont de Tots Sants. Bueno, no és un pont, és un cap de setmana, serà de divendres a diumenge a tarda. Per què ho publiquem ara? Perquè ja ens ho veiem a venir. Jo avui publicaré el lloc. Publicaré tot, el preu, el... Tot.
Jo, sí, després d'aquesta entrevista hi haurà reaccions per part de...
Jo crec que sí.
Sí.
Ja n'hi ha hagut, n'hi haurà més. Però, bueno, jo he de poder ser lliure. No es pot viure sempre amb por.
Vols dir correus amenaçant, per exemple?
Trucades. Ara ja són més llestos.
Ara ja no ho deixen per escrit.
Encara cometen alguns fallos, però normalment truquen. Truquen, tenen el telèfon d'ell i truquen. Però el Xavier és valent. El qui el coneix sap que és un tio valent.
D'idees fermes, això sí.
Sí, és d'idees molt fermes. Sí. I pots estar-hi d'acord o no, però és recte.
Qui se t'apuntarà al curs és l'Anna Grau, oi, Anna?
Doncs,
sí, t'interessa segur?
Sí, revisarem les places.
L'Anna és fan de la vostra història. Vull
sí,
dir, sempre pregunta coses.
De la vostra història, i tot i que perquè tu has tingut més exposició, et permet que tutegi, perdona, és que em surt. T'hauria tractat de vostè,
per favor, sisplau.
Però em surt dir-te de tu per l'efecte que tinc. I alguna
Gràcies.
Cosa bona de tenir aquest bisbe perquè aquesta dona s'hagi enamorat d'ell.
No,
a veure, alguna reflexió...
Jo tinc els efectes, noia,
no entrem detalls, tampoc alguna... entrar en detalls ara sobre les coses bones.
Algunes reflexions prèvies. A veure, Pere, afany de lucre en té tothom, els dels comunistes,
sí,
eh?
No.
Tots cobren però, i molt.
Però
i
no és pas que com vostè.
No és pas
no,
cap crítica.
A veure, jo dic que, per exemple, això que ella planteja, jo recordo, mira, em recordo els Encuentros Alucinos que feia el Fernando Sánchez Dragó, que es reunien així amb gent, i home, era de pago perquè, clar, vull dir, la gent menjava, la gent tenia unes despeses, no s'hi guanyava gran coseta, però com a mínim no s'hi perdia, i a mi em sembla legítim
que
es cobreixin despeses. Llavors dius, a veure, jo crec que aquest tema posa, hem dit moltes vegades, el dit a l'anafra, dius, hi ha religions que no criminalitzen ni el sexe ni l'amor. Els rabins jueus es poden casar, amb altres religions, diguem-ne, no se'n fa un drama, i, tot i que ha fet una comparança que pot ser una mica arriscada, jo penso que tu m'entendràs. A vegades la gent li ha estranyat quan l'Església ha hagut de gestionar casos d'abusos que no els fotessin escales avall, o sigui que d'alguna manera agafessin l'estructura que fes aquella persona.
És complicada, aquesta
estructura.
Però clar,
d'alguna manera, el que la gent no entén és que entrar dins de l'Església Catòlica, o sigui, prendre els vots, no és fer-se del PSC o del PP, és entrar en una organització, mira, per això el bisbe és emèrit, vull dir, se suposa que tu no perds, o sigui, poden no deixar exercir, però ja ets de la família...
El sagrament
és irreversible.
Sí.
Llavors, a mi em sembla...
No el pot treure l'home,
em sembla molt bé, i crec que esteu obligant a reflexionar sobre la importància, a vegades, el paper, amb la visita al papa, i el paper de les dones, escolta, mira, si una senyora és catòlica és perquè s'hi conforma. I també hauríem de parlar molt del paper de les dones amb altres. Però a mi em preocupa el paper de l'amor. i crec que vosaltres doncs provoqueu una reflexió sobre el paper de l'amor. És evident, sí, que tu i aquest senyor us estimeu i que penso doncs que això fa doblement interessant el seu missatge evangèlic per qui cregui, per qui no
cregui. Jesús, que per mi és el gran referent. És el gran referent. És a dir, l'estructura ho ha fet d'una manera o d'una altra, ha establert unes lleis, unes normes, unes coses degudes a contextos, a filosofies que han impregnat, el que sigui. Però jo m'agrada anar a l'origen. Jesús, com estimava ell? De quina manera? Ell tenia la clau de volta de la felicitat. És veritat que no només som esperit i ara baixarà aquí. No, hi ha d'haver un procés, no? Però nosaltres hi creiem, en aquest procés humà. I no es pot desvincular l'home de la part espiritual, perquè si no hi haurà una insatisfacció latent tan gran que, de fet, es respira. I arribarem a la conclusió, al final, de... Doncs potser sí que tenim una part espiritual. Es tracta de saber com la vehiculem, aquesta part, no?
Sara.
Però, d'acord amb tu...
Sí, jo tenia una pregunta, Sílvia. No sé si en algun moment hi ha altres branques religioses, com els protestants, que li hagin obert la porta al bisbe Novell.
Sí que hem rebut molts missatges de recolzament. El que passa és que ell, de manera activa o pública fins avui, no s'ha obert a fer res més. Jo crec per això que ell no voldrà participar activament. Ell es focalitzarà amb la gent que verdaderament ho necessiti i busqui un espai d'atenció personalitzada i un procés mimat i construït al detall. És l'únic que farà, perquè ell té la seva feina, eh?
Sí, que com li va la feina, per cert, Sílvia? Treballa Sement Cardona, no? Treballava...
Sí, ell és responsable d'un centre que és, que sí, és Allen, i bueno, té un equip de persones. És una feina exigent, però porta...
Imagino, sí.
Sí.
Sí. Sí, si no, no.
Tu ho saps, dirigir un equip de persones, que un centre funcioni, que es compleixin els objectius, doncs, bueno, bé, porta molts anys.
Vam parlar amb la responsable una vegada, ens explicar
que... No és la seva vocació, és el seu pa, és el que li dona el pa de cada dia, doneu-nos senyor.
Es lleva molt d'hora, em sembla que entra molt d'hora, no, a treballar?
Ell té un bon horari, ell es lleva a les 5, però a la tarda és a casa, ell només fa matins, de dilluns a divendres, per tant, tardes i caps de setmana està al 100% amb la seva família.
Vicent.
És la seva vocació ara.
Que jo crec que els precursors ho paguen sempre molt car. És a dir, la gent que va avançant en idees que són sempre insensates, però que no són acceptades per no sé quines estructures inamovibles, però no sé si vostè estarà d'acord amb mi, jo crec...
Ui, no em tractis de vostè, per favor.
No sé si vos estareu d'acord amb mi, no sé si tu estaràs d'acord amb mi, però deus estar d'acord amb mi, però vaja, a mi em fa l'efecte que la crisi de vocacions farà que el celibat i que el sacerdoci femení s'imposen ràpid. De fet, ja estem mirant molts gestos entre el viatge del papa Benet XVI i el viatge del papa ara a Barcelona, a Catalunya. Caram, si han canviat les coses. És a dir...
Però és que a més et diré més. Per què esdeveniments com el papa estan plens i les esglésies estan buides? Què passa aquí? Que poder... La gent està necessitant ja una cosa que l'estructura arcaica ja no sap donar. I el que passa que aquest gran transatlàntic, que és l'Església, ple de burocràcia i de votacions i d'acord i consensos, fa que tot sigui tan lent que aniran tan lents que al final potser se'ls escapa el tren, no? Però gràcies a Déu hi ha gent que han fet grups, començaran a fer recessos, perquè quan un marca un recés com aquest, doncs sempre hi ha qui... Doncs nosaltres també ho fem amb el nostre tarannà, amb la nostra visió. Però està clar que la gent necessita. Vas veure la visita del papa, hi ha una sensibilitat. Però l'Església crec que no està acabant d'arribar a tocar la necessitat real de la gent, o en mètode, o en forma, o en fons, no sé ben bé. Però jo, si fos ells, m'ho plantejaria. Clar, com a visió clar, de mercat, clar, no, saps? M'ho plantejaria. Què estem fent tan malament, o què n'estem fent prou bé? Perquè no sabem transmetre el missatge, però veiem que realment la necessitat és als carrers. Jo m'ho plantejaria realment, però si no s'ho plantegen i a sobre boicoten a la gent que sí que s'ho planteja, doncs estem en un problema.
Clar, però és que ja no és només la gent, sinó tu ho dius, és necessitat pròpia. Si la gent, si les persones que poden fer un millor apostolat queden al marge perquè sí que es mouen amb la societat, i bé perquè són dones, o bé perquè tenen una relació amb una parella, ostres, i queden excloses de tot això. Ah. Diuen, no, és que pot ser diaca, i ahir els instruments, i les dones, mireu que... Ja, d'acord, però tu ho has dit, és tan lent... Pot ser el dia que l'Església reaccione, ja serà tard perquè la societat igual...
És que tornem a l'origen, Jesús... Sí. Era excloent, Jesús?
No, però és que, a més a més...
De fet, el racisme va basat en lo de la samaritana. Es troba amb la dona al pou, amb 5 marits, i el que tens ara no és el teu marit. És a dir, Jesús va venir per la gent que ja era perfecta? O va venir pels que necessitaven, buscaven, volien...
Ja està evangelitzant, eh?
Però, no, però és que, a més, hem d'entendre que molts preceptes religiosos de totes les religions, si tens en compte l'època en què es van dictar, per exemple, la prohibició de menjar porc o de menjar marisc, en una època que no hi havia neveres, doncs, evidentment, no tenia la mateixa vigència ara. I en el moment que, per exemple, que l'Església Catòlica, amb perdó, fa un pacte com unes hòsties imposant el celibat, també era un moment, que les dones eren una càrrega, que si un senyor es casava, normalment doncs, s'emportava a casa una senyora analfabeta, que no sabia treballar, que només sabia... Era una càrrega que es considerava que podia...
Era el pecat, que podia retirar, era el que tendia. I això ja s'ha de trencar, aquest dogma.
Que podia restar força, o sigui, que si tu tenies família no et podies dedicar a Déu, però... Jo penso que el bisbe, amb tu al costat, serà doble bisbe i doble canya.
Però, alhora, mira, jo sempre he dit una cosa, qualitat sempre millor que quantitat. Sí. Sí, tu creus que els nostres capellans treballen a destajo 8 hores, 9 hores, 10 hores al dia?
Home, n'hi haurà de tots.
Els missioners, que n'hi ha de molt bons. Missioners i gent que dediquen actualment la seva vida i estan... Però, aviam, ja m'agradaria que molts treballessin 8 hores com la resta dels mortals.
La quota comunista.
Quins
bromistes.
Vostè cobra o no cobra?
Escolta, no,
a partir d'ara no li pagarem.
A mi em xoca
tots hem
molt...
de menjar, per tant, tots d'alguna manera...
El Pere, a partir d'ara ja no cobra.
Primer, jo no me'n defineixo ni cap de les maneres d'això que se m'atribueix.
Aquesta cosa.
Sí. No, el que a mi em xoca és que, clar, en última instància, el responsable de l'Església Catòlica, i per això és catòlica, és el Papa. Diguem, no és el Papa el que frena el celibat, és el Papa, per molt que el Papa Francesc es preocupés, diguem, pel bisbe, diguem, és el Papa el responsable, no? Llavors, aquesta figura de que el Papa porta la gent al carrer i tothom ho veu, i en canvi hi ha una església... L'església obeeixen al Papa, que és el jefe de l'església, no?
Però el Papa també obeeix... És a dir, el Papa és Papa perquè hi ha una estructura que el manté allà. És a dir...
S'ha atrapat, però
s'ha atrapat.
És el representant de Déu a la Terra,
els uns dels altres.
Quan van legalitzar el matrimoni homosexual, el PP s'hi va posar de natges, i no dic per no fer un acudit, i després van anar tot el casament del Maroto. Dius, escolta, és que també a vegades...
la llei del matrimoni sexual i després tots van sortir...
Depèn de l'estructura. Si això es trenca, el vaixell pot entrar en crisi. Per tant, la unitat és el que els manté, no?, davant d'un context que és cada vegada més exigent, no? I, per tant, no és tan fàcil, no? No és tan fàcil. Tant de bo fos més fàcil.
Home, perquè hi ha uns
equilibris...
Però les coses
mai són fàcils.
Mira, en Suárez havia promès a l'exèrcit que mai de la vida legalitzaria el Partit Comunista. Els hi va prometre en plena Setmana Santa, el dissabte sant. O sigui, quan es van girar, ja l'havia legalitzat.
El papa s'escull per sempre una única vegada, és el jefe màxim.
El papa no es pot enfrontar a tots els cardenals. Que...
És el representant màxim de la...
Sí, no, ja no és infal·lible, només és infal·lible en temes de dogma.
Bueno, són les 10:18. Sílvia Cavallol, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Seguirem parlant. Tenim notícia d'última hora. Zapatero li rebutgen la petició per posposar el tema de les joies. Per tant, demà haurà de declarar. I serà una declaració que veurem com justifica aquest 1,3 milions del valor de les joies que han taxat. Unes joies que havia dit en el seu moment el seu portaveu, Sara, que estaven al voltant d'uns 100.000 euros. Per tant, haurà d'explicar-se molt bé, Zapatero.
Sí, jo crec que és evident l'error comunicatiu que va suposar tassar les joies en una quantitat que després ha estat superada amb escreix, no? I, per tant, el fet de que hagin denegat la petició de més temps també complica la defensa, perquè ja es volia centrar en la qüestió de plus ultra, però haurà de fer dues defenses en una, no? Perquè al final havien obert una causa només també per les joies. Jo crec que té un paper molt complex. Zapatero, en les pròximes hores, està tot el socialisme contenint la respiració, Pedro Sánchez el primer, perquè hi ha qüestions que encara s'han d'aprovar, òbviament, però altres qüestions que haurà de donar explicacions i haurà d'explicar-se molt bé. I, a més, en teoria, se sotmetrà també a les preguntes de la premsa. Per tant, no serà fàcil que se'n surti bé.
Anem a tancar l'àgora avui amb Anna Grau. Espera, baixant la música, si no, ara. Amb l'Anna Grau, amb la Sara González, el Pere Rusiñol i el Vicenç Sánchez, però abans Marisa Gil, Pau Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Encara us explicarem més coses.
De seguida, entrevista amb la periodista i investigadora del CIDOB, Carme Colomina, per parlar sobre la crisi existencial a Europa. Ho desenvolupa en el seu nou llibre que ha titulat Europa és un estat d'ànim.
Després, temps per la ciència, de la mà del periodista Rafael Vila San Juan. Avui ens parlarà de vacunes, concretament de les que s'han de posar quan es viatja a països exòtics. I ho farà amb el doctor José Muñoz, cap del Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona.
A partir de les 11, la ració quinzenal de la teràpia boomer amb el Sergi Pàmies. Avui divagarà, que no dissertarà, sobre un tema de màxima actualitat, els mundials de futbol.
I els que disserten, divaguen i fan el que calgui són els de la Renaixença. A partir de les 12 tancaran el matí de Catalunya Ràdio amb una conversa amb Xavier Carreras. És auxiliar de vol i explicarà les anècdotes que li passen a la feina. El programa el dediquen a la Cantimplora.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jubany, Joel Díaz, hola! Hola! I què, i què?
Doncs que el Mundial ha començat a posar-se interessant. Ahir la poderosa selecció nacional de Cap Verd va arrencar un empat contra la selecció espanyola, que esperava un debut una mica més plàcid. Deixa'm començar amb un moment solemne, el de l'himne espanyol, un himne cantat, entre cometes, per tota la plantilla del Chiringuito, el programa de referència del futbol espanyol, just abans del començament del partit d'ahir a la tarda. El que sentireu sembla una paròdia, però us asseguro que ell, per ells, va ser un moment solemne. Es van posar tots dempeus, amb en Pedrerol al capdavant, i no parlo més, tanqueu els ulls i gaudiu. Segona estrofa.
Un 58% va fer d'audiència el partit d'ahir Espanya-Catalunya.
Catalunya, sí. Doncs ara sí, anem al partit. He parat especial atenció a la retransmissió que en va fer la cadena COPE amb Manolo Lama i companyia. Els minuts previs hi havia un cert to de relax, fins i tot de mofa, cap al combinat de Cap Verd.
Bueno, aquí tenemos el 11 de Cabo Verde. Yo creo que es un 11 que te va a gustar, Paco. Un 11 con hombres conocidos, no futbolísticamente, pero sin apellidos. ¿Lo tienes por ahí, Helen, no te lo digo yo? En el minuto 3 esto va a 0-0, ¿eh?
No, es que luego te voy a decir una cosa. Reíros, pero como pasen 20 o 30 minutos y esto vaya 0-0, vamos a ver qué pasa. Es que el contrario se viene arriba y piensa que puede hacerlo, ¿eh? Que...
S'ha de dir que aquesta sobrementa també la portaven a la transmissió de la cadena SER. Abans de començar el partit van fer una porra i aquests són els marcadors que es van plantejar.
¿Cómo va a quedar el choque, Laura Martínez? A ver.
3-1 para España.
Rita Alemanya, a ver.
4-0.
Iturralde.
5-0.
Álvaro Benito, ¿cómo va a quedar el partido? Cuéntame, resultado.
3-0.
Kikorro Narváez, que te gusta el buen jamón del pozo, a ver.
14.
14 jamones. Axel.
Iba a decir 4.
Tommy Roncero, a ver, Tommy.
6-0.
Romero, ¿cuántos jamones con el pozo? ¿Cuántos goles va a meter España? A ver, Antonio.
5-1.
Chenilson, ¿cómo va a acabar el partido? Seni, cuéntame.
Sorpresa 1-1.
Sorpresa 1-1. Sería un jamón. Venga,
también,
a ver,
claro.
A ver, Javi.
8-0.
8 jamones. Meana, Anton.
6-1.
¡Hala! ¡Hala!
I 0-0 al final. Tornem a la COPE. Els minuts passaven, Espanya no marcava i en Manolo Lama va deixar de banda les brometes, es va començar a emprenyar. El tall que sentireu ara és llarg, però reflecteix els estats d'ànim pels que va anar passant el locutor.
Venga, Ferran, hay que correr, hombre. Tírate la pelota larga y corre. Ahí va Ferran, que se quiere llevar el balón. Quiere... Joder. Pero subir a rematar, ¿qué coño vas a pedir? El balón en corto, Pedri, coño. 82.5. Estoy giñado. ¿Se dice así en inglés?
Hombre, a ver...
Yo estoy giñado, minuto de filo de Grais. Yo estoy giñado, giñado. Corner peligroso, balón arriba. Para un Simón.
Menos mal.
No me lo puedo creer.
Bueno,
no me lo puedo creer. ¡Mansilla! ¡Nos has engañado!
No.
¡Estos son buenísimos!
No, no, no. Yo te lo he dicho. Que me querías obligar con Corrochano que dijera que nos iban, que les íbamos a meter 7. Y te he dicho que no te iba a decir que les íbamos a meter 7 porque no me lo parecía.
¿Cuánto has dicho tú en la porra?
4.
I a la xarxa, Joel, què han dit?
Mira, doncs mira, les xarxes espanyoles estan decebudes amb el debut de la Roja. Al Mundial ningú no s'esperava que Espanya empatés amb un país de la mida de Mallorca. Alguns aficionats apunten a un excés de confiança i posen com a exemple un directe conjunt que van fer ahir al migdia alguns reputats periodistes esportius espanyols com Mònica Marchante, Dani Sanabra, Rubén Martín o Roberto Morales. L'única que surt ben parada del moment és Irene Junquera, que potser la recordeu perquè era la xica de los tuits del primer Chiringuito, ara ja bola sola.
No podia. España, Cabo Verde, estáis nerviosos o ni siquiera.
Perdona?
Estáis nerviosos o ni siquiera.
Es broma.
El tema es apostar a qué diferencia de goles va a haber. O sea...
Enhorabona, crack.
Yo creo que no habéis aprendido nada, tío. Sí. No habéis aprendido nada.
Pues hombre, llevamos ya unos cuantos años con la selección para aprender.
¿Con Dios?
Pues no habéis aprendido nada.
Irene, 1-0.
Hay que salir atrás.
Va a hacer el discurso populista de no hay que subestimar.
Adelante. Bloque bajo contra Cabo Verde.
Siento pensar así, pero no soy una flipa de una sobrada.
¿A quién tienes miedo?
No tengo respeto. Creo que hay que tener respeto.
Gracias, crack.
És fàcil cobrar-se ara aquesta mena de factures quan realment tothom donava per suposada la victòria d'Espanya, igual que tothom donava per suposat que Juan Carlos Rivero s'equivocaria. El que potser ningú s'esperava és que trigués tan poc a fer-ho. Ahir va marcar un rècord, jo crec que és imbatible ja, i es va equivocar els 5 segons del primer partit de la primera narració del Mundial.
2-1. Comienza el campeonato del mundo para la selección española. Lo hace en Atlanta, en Cabo Verde.
¿Perdona?
En Atlanta, en Cabo Verde. Lo hace en Atlanta frente a Cabo Verde.
¡Sí, señor!
En este encuentro con España colocada a la izquierda en la imagen. La selección de Cabo Verde a la derecha.
Doncs així estan les coses. Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, gràcies per acompanyar-nos.
Sí, bon dia.
Bon dimarts. Fem una pausa i de seguida ens acompanya Carme Colomina amb el seu nou llibre Europa és un estat d'ànim. Ara ho expliquem.
Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia s'endugui al vent un manuscrit. I la resposta era envoli. Envolar-se, amb V baixa O, significa ésser endut pel vent. I un manuscrit pot estar escrit envoli, amb V alta i O. 652, només, dels 1.092 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 14 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong... Marcel Camps Colomers, del poble de Canalda, al municipi solsonès d'Odèn. I avui també ens heu dit volant, infoli o oblidi.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho? I ell, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara volem parlar al matí de Catalunya Ràdio d'Europa i també de la Unió Europea en un moment en què la inestabilitat és el pa de cada dia en la política internacional. Un moment de crisi que sembla que Europa encara està intentant trobar el seu espai, el seu lloc. Ho aborda la periodista investigadora del CIDOB, Carme Colomina, en el seu nou llibre Europa és un estat d'ànim, editat per Ara Llibres. Carme, bon dia, benvinguda, ben tornada a casa teva. Com estàs?
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me, molt bé.
Això, per acompanyar-nos. D'entrada, comences el llibre preguntant-te què és Europa. Si és un estat d'ànim, quin diries que és ara mateix el que regna?
Jo crec que aquesta era la part més difícil per mi d'explicar el que és Europa, perquè vinc a dir que crec que és una experiència individual dins una història col·lectiva, que probablement cadascú de nosaltres vivim a Europa d'una manera diferent, o ens la sentim de manera diferent, però sí que l'estat d'ànim probablement és més compartit, no? Aquesta idea d'un estat d'ànim, que jo dic que és un estat d'ànim espantat, perquè sobretot és la història, el llibre, és el retrat d'una Unió Europea que se sent que el món ha canviat, que ja no és eurocèntric, que li diuen que les normes, l'estat de dret no val, no només li diuen des de fora al seu aliat tradicional, sinó que hi ha forces, governs, estats membres des de dins que també estan erosionant, estan desafiant principis que eren, com a mínim eren part del relat que l'Europa o la Unió Europea s'havia explicat ella mateixa. Per tant, és un moment una mica de desconcert general.
Tu parles directament d'aquesta crisi existencial, no?, que viu la Unió Europea. No? Quin diries que... Parlaves de diferents motius, no? Però més enllà d'això, per exemple, el que ens passa a casa nostra, no? Parlem de seguretat, d'una seguretat en un sentit molt ampli. Seguretat, per exemple, per trobar habitatge. Això també és un element que ens fa estar insegurs, no?, en aquest món d'incerteses. Creus que és el fet de que hi ha una desconfiança molt extrema cap a un sistema, cap a un món que ja no funciona, que ja no és l'actual?
Sí, totalment. Crec que és existencial perquè el món està canviant i encara no sabem cap a on, no? I això no és només Europa, és l'ordre global que ha entrat en un moment de transformació, que allò que vam construir o que van construir després de la Segona Guerra Mundial ja no val. Institucionalment totes les costures s'han esgarrinxat, però alhora no tenim alternatives, no? I aquells que van construir l'ordre ja no se'l senten seu, en reneguen, el maltracten, que és el que fa Donald Trump, però els nous actors, Xina al capdavant, tampoc no té una alternativa global, té una alternativa pel sud global. I aquí és on trobo que actors com la Unió Europea, no, que busquen el seu lloc al món des d'allò que hi havia, no saben ara què és el que li toca. I clar, també veig que això eixampla la distància entre el discurs geopolític o les prioritats geopolítiques que pot tenir aquesta Unió Europea espantada, que fa aquesta gran aposta per defensa, no, per augmentar els pressupostos de defensa, amb les urgències que sent la població civil, o que sentim els europeus, de fet. La crisi de l'habitatge és claríssima, tot el debat de la seguretat, que també es nodreix de la por, clarament, també hi ha hagut una utilització d'aquest discurs de la por, i la Unió Europea es troba que allò que mobilitza el sector o a la població, o que la mobilitza electoralment, són coses en les que no té competències. No té competències. La Unió Europea té moltes competències, però resulta
seguretat,
que no té competències coixos, sí. sobre el mercat de l'habitatge, no té competències sobre el mercat laboral. Hi ha unes recomanacions socials que depenen de que els estats membres vulguin o no. No té competències en educació. No? Llavors, aquesta distància és el que ha anat allunyant la ciutadania. Una Unió Europea que s'explicava ella mateixa o se justificava ella mateixa dient que el que la legitimava o que legitimava tota aquesta construcció era que feia la vida dels seus ciutadans millor, doncs si la Unió Europea com a projecte de redistribució de riquesa o d'apaivagar les desigualtats falla, perquè les desigualtats han seguit creixent cada vegada més a la Unió Europea, tot això fa que entri en contradicció i que entri en contradicció amb els seus ciutadans.
Al llarg de les pàgines, l'assaig va transmetent una idea, no?, que és que el món està canviant però que Europa no està reaccionant. De fet, fa referències a unes escultures del Parc Lepol de Brussel·les, no?, d'uns estruços que amaguen el cap, i ho qualifiques d'alegoria europea, del que està passant, no? Com que no volem veure ni acceptar que aquest món està canviant i, per tant, no en prenem part i les veiem passar.
Sí, és veritat que és que sempre que passo pel Parc Leopold, que està just al costat del Parlament Europeu, penso qui va tenir aquesta fantàstica idea de posar de decoració aquests estruços amagant el cap sota terra, perquè és veritat, és com alegòric, no? I fins i tot és aquesta Unió Europea tan reactiva. O sigui, el que hem perdut és la capacitat de decidir què vol fer la Unió Europea, què té a aportar, no? És probablement un moment, un retrat d'un desconcert, i en el que jo intento explicar, perquè és veritat que és un llibre crític, però que no vol ser una esmena a la totalitat, el que intento explicar és que la Unió Europea té molt més a oferir del que es pensa, i el que jo no compro és aquest relat de que ho hem de canviar tot, que allò que dèiem que era la Unió Europea un poder tou, que tenia capacitat de negociar, de ser un actor econòmic, ja no val per aquest món, i que l'hem de canviar en una cosa que dubto que la Unió Europea arribi a ser algun moment, o si ho és, ja no serà la Unió Europea com s'havia concebut.
O fixes en coses que crec que són importants a vegades de tenir la perspectiva. Per exemple, aquí parlem molt de... Hi ha molta gent, un creixement demogràfic molt important, no? Tu, hi ha una frase que crida l'atenció del llibre que dius: a la Unió Europea hi ha dos tipus de països, els petits i els que encara no saben que ho són, no? Perquè si compara realment el pes demogràfic que té Europa davant de l'Àfrica o dels països àrabs com estan creixent, doncs realment és que ens estem quedant petits.
Clar, quan parlem precisament de com expliquem aquesta Unió Europea i la realitat, també de vegades hi ha una distància molt gran. Aquesta és una frase que es diu molt a Brussel·les, no? Que això, tots són o països petits o els que no saben que són petits, perquè en aquest món globalitzat el que hi ha sobretot és una aliança de poders, aliances regionals, no?, per guanyar influència, però és que, a més, hi ha també una transició demogràfica que està afectant la Unió Europea. Mira, l'any 1900 els europeus érem el 25% del planeta. Un de cada quatre ciutadans del planeta era europeu. El 1950-60 ja només érem el 15%. Ara estem al voltant del 6% i abans del 2050 serem el 4%. Per tant, quan la Unió Europea diu que vol ser un poder geopolític al món, què vol dir un poder geopolític que representa un 4% de la població? On està la seva força? La seva força està en ser un aliat imprescindible d'aquest món, perquè jo crec que una de les conseqüències més directes que hem vist precisament d'aquesta irrupció maldestra de Donald Trump en el panorama mundial és que hi ha una acceleració per buscar aliances alternatives, per desconnectar-se, no?, de Trump. De fet, hi ha experts del sud global que parlen del nou ordre com el món menys un. És a dir, que tothom busca un espai que no depengui de Donald Trump. I aquí és on la Unió Europea té molt a oferir, perquè encara és el mercat únic més gran del món, és un espai que dona seguretat jurídica en un món que s'estan desafiant les regles internacionals. I el que hem vist en aquests últims mesos, sobretot, és que hi ha una molt bona part del món que vol reforçar les seves relacions amb la Unió Europea. S'han firmat els acords amb l'Índia, amb Mercosur, amb Mèxic, amb Japó, en el sud-est asiàtic, no? o amb Xile, per exemple. Per tant, la Unió Europea té més a aportar en aquest món del que es pensa, probablement.
Tu parles i defenses, no?, que s'ha de reaprendre anar pel món. És interessant també que en relació amb els Estats Units, aquest vassallatge que descrius dels Estats Units, tu la desorientació europea la situes, o dius que comença amb Obama, no? I és interessant com aquest gir estratègic de la Xina, per exemple, o les crítiques també als socis de l'OTAN, hem anat veient com s'ha anat desgastant, no tant amb Trump, que Trump és un símptoma o és un efecte d'uns símptomes que potser Obama ja detectava. Us recomano a la gent que ho llegeixi. Però també hi ha un altre element que és interessant, que és que expliques una sensació que jo crec que també té molta gent, no? Que és que Europa fa grans declaracions i després tot es dilueix, no? Parles, per exemple, de Rússia, no? Grans paraules contra Rússia, però a l'hora de la veritat tenim una dependència encara energètica de Rússia, no? Qui està plantant cara a Rússia de veritat? No tants.
Sí, un dels capítols es diu una cosa així com Europa és una contradicció, no? Les contradiccions europees, i recordava una periodista ucraïnesa que després del Maidan, abans de la invasió russa, em deia que s'havia convertit en un acudit recurrent a Ucraïna, a Kiev, cada vegada que hi havia un problema, que algú deia la Unió Europea està molt preocupada, no? I amb això ja n'hi havia prou. I aquest és un dels problemes que té la Unió Europea, no? Com ha perdut aquesta capacitat de tenir una força, de tenir influència. Ha perdut realment aquesta capacitat d'influència perquè ja ha renunciat ella per aquest seguidisme. Jo crec que el que li ha faltat és tenir una visió pròpia. Però aquesta visió pròpia també cada cop és més difícil, perquè el que veiem és que aquesta Unió Europea, que ha reforçat, diguem, ha reforçat fronteres exteriors, ha anat multiplicant les fractures interiors. És que hi ha moltes unions europees a dins, no? També explico la distància que hi ha, per exemple, en com se sent la guerra d'Ucraïna quan un està a les repúbliques bàltiques, a com se sent des d'aquí, i no hi ha cap... no ens ho podem imaginar fins que no vas per allà, camines per aquells carrers i veus que la presència d'Ucraïna és constant.
I de la guerra, l'amenaça de la guerra.
Sí, la sensació, això de sentir l'alè de Putin molt al clatell, no? I aquesta és una sensació que aquí no tenim. I el que fa al final és que hi hagi moltes percepcions, però també moltes agendes polítiques que entren en contradicció, i això acaba afeblint la Unió Europea. Si li sumes que una mica hi ha també una pila de picabralles institucionals, no?, amb una Ursula von der Leyen a la Comissió Europea decidida a acaparar tot el poder institucional possible, doncs unes agendes molt curtterministes estan afeblint una Unió Europea que necessita una visió a llarg termini.
Que és per mi interessant d'aquest llibre, no, Carme? Que més enllà del diagnòstic que fas, ho fas a través de llocs, de marges o de focus on no estem acostumats a posar-hi el focus. Per exemple, una de les coses que dius, no? Hi ha possibilitat d'ampliar l'Unió Europea cap a l'est, amb nous estats membres, no? Això pot ser que enforteixi més la Unió Europea. Són mirades que no tenim i que crec que són interessants, perquè quan parlem de la Unió Europea i aquest estat d'ànim, doncs també hem de reflexionar sobre per què no el canviem.
És la meva ànima periodística, sí, que no l'he perdut, això, de posar la gent, no, i les històries per explicar després coses més generals. I sí, acabo parlant una mica de si estem en un moment de més Europa o de més Europes, no? Perquè és veritat que aquesta sensació d'incertesa o d'inestabilitat ha tornat a posar el paper de l'ampliació de la Unió Europea sobre la taula, però com l'ha posat? Abans es parlava de l'ampliació com una oportunitat per democratitzar, modernitzar, no?, els països veïns, i ara només es parla des del punt de vista de la seguretat i l'estabilitat, i això fa que, per exemple, la Unió Europea o la Comissió Europea en aquest cas hagi tingut una actuació connivent, per exemple, amb la Sèrbia de Vučić, quan hi ha més d'un any de manifestacions al carrer contra la corrupció del govern, i en canvi la Unió Europea, perquè vol el control d'una mina precisament que hi ha a Sèrbia, s'alinea amb el govern, i el que fa és, sí, poses l'ampliació sobre la taula, però tens tota una sèrie de ciutadans de Sèrbia que no veuen la Unió Europea, no?, com un aliat, sinó que va en contra dels seus propis interessos.
Carme Colomina, periodista investigadora del CIDOB, si en voleu saber més. Europa és un estat d'ànim, editat per Ara Llibres. Gràcies per aquesta pinzellada, i entreu-hi perquè val molt la pena. Gràcies, Carme.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit!
Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca!
Visca!
Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A les portes de l'estiu, avui volem parlar també de malalties infeccioses i de com estan els nivells d'immunització. Ara arriba l'època de vacances, de viatges, i també hi ha països que requereixen vacunes o tractaments per evitar l'expansió de certes malalties. Saludem el periodista i col·laborador d'aquest programa, Rafael Vila San Juan. Què tal, Rafael? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Te'n vas de viatge?
Estic de viatge ara mateix.
On ets? On ets? Som pares?
Estic a Astúries.
A Astúries, bueno, Astúries està més controlada la cosa, no?
Sí, molt controlada, afortunadament.
Ens acompanya també el cap del Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, el doctor José Muñoz. Què tal, doctor? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, arriba l'estiu, ara el Rafael està en aquest cas a Astúries, suposo per feina, no, Rafael, o què?
Sí, sí, per feina.
Però a vegades el Rafael se'n va i no saps on està, vull dir que mai saps. Sí. A vostè se li gira feina amb l'augment de viatges internacionals que puguin aparèixer a l'estiu, doctor?
Doncs, en general sí, i si m'ho preguntes fa 3 mesos, t'hagués dit que aquest any era completament inusual. Vull dir, vam començar l'any el 28 d'agost amb la crisi del golf, enllaçant amb la conversa prèvia, no? Saps que la medicina, la salut internacional, la salut global, és supersensible a canvis geopolítics, econòmics o pandèmies, i quan va començar lo del golf, molts dels viatgers van per Qatar o a través d'Emirates també, i van veure una disminució d'un 30% del viatge cap a Àsia, i això és molt important, i després un augment petit cap a Àfrica i cap a Amèrica Llatina, i van veure que, ostres, potser aquest any la gent no viatja tant. Ara, sembla que, tot i la inestabilitat política que veiem, està començant a agafar confiança i tenim un any normal. Però al principi sí que vam reaccionar molt com a, escolta, cap a Àsia no anem, perquè sembla que està al comitar-se normalitzat.
Quan hi ha una amenaça, la gent sí que identifica, sí, no? O frena, en aquest cas, els viatges. Però sí, estem realment prou conscienciats de vacunar-nos quan anem de viatge?
Sí. Bueno, com sempre, hi ha gent que sí, hi ha gent que no.
Sí.
Vale. Exacte. El que passa és que el món està canviant una mica. Ara, el que ens estem adonant és que la salut global el planeta és un, d'acord? I ara hi ha un brot de hantavirus a Argentina, hi ha un brot d'Ebola a República Democràtica del Congo. Les malalties apareixen i és una cosa molt dinàmica. Llavors, entenem que ens hem de preocupar una mica més d'això. Jo crec que a mesura que passi el temps, la gent agafarà consciència. Ara entenem que les estimacions diuen un 40%, més o menys, que de gent que ve a la consulta del viatger, i jo crec que anirà augmentant conforme passin les coses. Si tu et fas el consell avui, que és un 16 de juny, i te'n vas el 3 d'agost, segurament la situació epidemiològica en aquell país concret pot haver canviat, i amb la qual necessitem eines per fer en real time.
Adaptar-nos també.
Sí, clar.
És un món canviant, per tant, també ha de ser...
I molt dinàmic, molt ràpid. No és com les malalties cròniques, que estan i estan allà, sinó que és una cosa que pot canviar de setmana a setmana i et pot ficar un susto, llavors hem d'estar informats contínuament. Sí,
Rafael.
Sí.
Les vacunes haurien d'estar per això subvencionades?
A veure, jo et diria, i aquí probablement amb el José podem diferir una miqueta, però jo et diria, totes les que signifiquin un problema de salut pública pel nostre país, evidentment haurien d'estar subvencionades. És a dir, pensem una cosa, quan ens posem una vacuna, ens estem protegint nosaltres, però estem protegint a la comunitat. Per tant, hi ha un sentit comunitari, per tant, sí, haurien d'estar subvencionades i pagades. Ara bé, aquelles altres que són només una protecció personal, que són, diguem-ne, per anar a fer una visita específica a un lloc específic, això ho fas o bé per professió o bé per turisme. Si ho fas per turisme, et deixes una pasta. I, per tant, pagar una vacuna doncs tampoc hauria de ser un cost afegit al sistema públic de salut que, amb força podem assolir tot el cost del que significa, no? I si és per feina, doncs la feina és qui ha de pagar el mate d'aquesta vacuna. Però diria que, en general, totes les vacunes que afecten a salut pública aquí, al nostre país, evidentment, han d'estar subvencionades.
Bé, les vacunes internacionals, segons la pàgina web de Salut, sobre vacunació internacional, costarien de mitjana uns 45 euros administrar aquestes vacunes.
M'ho preguntes a mi?
Sí.
Les vacunes a Catalunya, la majoria d'elles han estat subvencionades pel departament, amb la qual cosa nosaltres el que paguem en els centres de vacunació és el cost del funcionament, el personal i tot això. Vull dir que les vacunes, excepte la febre groga i algunes altres excepcions, estan subvencionades pel departament. Jo estic d'acord amb el Rafa que hi ha un debat entre què és salut pública i què és un luxe. De tota manera, per exemple, la vacuna del dengue et protegeix individualment, perquè és una vacuna que protegeix fins a més d'un 80% per hospitalitzacions, però també protegeix de salut pública, perquè si tu no tens dengue, no vindràs a Catalunya amb un dengue, no infectaràs un mosquit amb dengue, amb la qual cosa no començaràs un brot. És una doble vessant. Llavors, jo crec que més des de la mirada de vacuna de salut pública hauríem d'estar més cap al lloc de subvenció.
I aquesta hora, és a dir, aquestes dates, és fàcil trobar hora per vacunar-se o comença a saturar-se ja molt de cites, de gent que va en previsió, o anem a última hora, com tot?
No ha canviat. O sigui, no ha canviat durant els anys, bàsicament. Aquest any, com et deia, fa 3 mesos pensant que tindríem una època tranquil·la, ara estem... estem treballant molt, diguem-ho així, i donant hores per un moment que per molta gent és inacceptable vacunar-se.
Parlava vostè dels mosquits. Mm. Sempre que viatgem, no?, l'antimosquit sempre és... diuen que te l'has d'emportar. Sí. Realment és els animals més perillosos del món pel que fa a les malalties que pot portar una picada a una altra?
Sí, jo diria que sí. O sigui, hi ha moltes malalties que se transmeten a través de mosquit i després, de les més freqüents i de les més greus, es transmeten per mosquit. Per exemple, la malària es transmet per Anopheles, que és un mosquit amb un hàbit nocturn, que bueno, ja ho sabem tots, no? Pica més cap al vespre i tot això. El dengue, el chikungunya, el zika, els herbovirus aquests que estem en perill d'introducció aquí, es transmeten per un mosquit tigre, que té un hàbit més diurn, picant sobretot entre les 10 i les 12, vull dir que... I després la febre groga, que són malalties greus, vull dir, hi ha tot un seguit de...
Però això vol dir que també pregunteu quan he sigut la picada? Si us veu una persona infectada per una picada, pregunteu, escolti, quina hora l'ha picat el mosquit? No.
De fet, veiem... I després, això de que et piquen molt, i el meu fill petit està cosit a...
O sigui, jo sóc d'aquests, a mi no m'acribillen. A mi, doncs, vols anar a sopar tranquil, vés amb mi i oblida-te.
Això diuen. I també hi ha un factor... que és que potser la gent no fa tanta reacció als mosquits. Llavors la gent... no, és que jo tinc malària i no m'ha picat cap mosquit. Bueno, no ho has notat.
I potser sí. Això també passa, no? Sí. Clar, estem en ple mundial de futbol, una competició d'aquestes, suposo que fa augmentar també el risc de transmissió de malalties infeccioses, no? Perquè estem parlant de que una gent viatja un país a un altre i això es barreja. Rafael, hi ha hagut mesures estrictes en aquest sentit?
Bueno, el que hi ha és molta recerca al darrere d'això, no? És a dir, el que sí que sabem és, primer... Estats Units, un país que aquest any ha tingut 2.000 casos de sarampió. I el sarampió és una malaltia que es transmet de forma molt ràpida, però és una malaltia prevenible amb vacuna, no? Per tant, efectivament, és aconsellable que tothom estigui vacunat del sarampió si va a la Copa del Món. També, per exemple, i ara que parlàvem del dengue, el dengue no està... ausent, diguem-ho així, al sud del país, a Texas, aquests llocs on hi ha seus, i a Mèxic, no? I per tant també hi ha una possibilitat, doncs, que amb aquestes grans concentracions de gent, doncs, hi hagi més transmissió, evidentment, perquè hi ha molt més contacte, perquè hi ha molta més connexió entre persones i, per tant, molt més fàcil que aquestes malalties passin. Ara bé, estem en un moment on sabeu una miqueta com està tot el tema de la vacunació als Estats Units, amb Kennedy, d'alguna manera
renegant,
diguem-ne,
no?
d'algunes vacunes.
Sí, sí. Cap al dengue, per exemple, hi ha vacuna del dengue.
Sí, hi ha vacuna i està aprovada per la EMA per viatgers i l'estem, bueno, s'està utilitzant des del maig del 2023 aproximadament, amb unes indicacions estrictes, però bueno, sí, s'està...
Sí, però jo diria una cosa, si em deixeu
aquí.
Sí,
tant, Rafael.
Perquè la vacuna de dengue històrica, l'antiga es va tenir que retirar perquè tenia unes conseqüències de seguretat, no menors, diguem-ho així, i per tant va generar moltíssima polèmica. Però precisament el que ha fet l'equip del José Muñoz és demostrar que aquesta nova vacuna, i això és pràcticament molt nou, a la recerca amb més de 1.000 persones aquí a Catalunya, s'ha aprovat que aquesta vacuna és completament segura.
Sí, bàsicament, afegir, bueno, que aquí el mèrit el té el doctor Camproví i la xarxa de clíniques del viatger catalanes que han treballat molt dur per això, i bàsicament és un estudi de farmacovigilància amb més de 1.000 viatgers, i el que hem vist, que és important, perquè al final els estudis molts estan fets en àrea endèmica, i el viatger és una particularitat especial, i hem afegit un grau d'evidència extra sobre que aquesta vacuna és segura, sobretot en aquells més grans de 60 anys i pacients amb comorbilitats, que això, sempre amb les vacunes saps que és una mica de... A veure com li sent aquesta.
Perquè ara hi ha perill de brot de dengue a Catalunya?
Sempre hi ha perill de brot de dengue. Des del 2018 nosaltres tenim casos esporàdics, 1, 2, 3 a Vilaseca, Cambrils, l'altre dia, 5 casos. Tenim brots petits que detectem, i pot haver alguns altres que no detectem. A França i Itàlia cada any hi ha més de 100 casos que detecten, de gent que no ha viatjat, vull dir, gent que està a França sense viatjar i adquireix dengue. I el que volem és muntar mecanismes de preparació i resposta perquè això no vagi a més. Bàsicament, el mecanisme és que un pacient amb dengue, durant els 6 dies més o menys que dura la virèmia, el virus en sang, arriba a Barcelona i durant aquells dies un mosquit el pica, llavors si s'infecta el mosquit, després d'una setmana el mosquit pot transmetre aquesta malaltia amb una altra persona. Això és el que volem evitar, bàsicament, a través dels controls, diferents programes que fem.
Quins són els símptomes? O sigui, què implica contraure, per exemple, el dengue o la malària?
Sí, el dengue són malalties molt diferents. El dengue és una malaltia vírica, bàsicament 3-5 dies després, aproximadament fins a 11-12, però normalment 3-5 dies després comences amb una febre, artromiàlgia, i un mal de cap darrere els ulls que és molt, molt característic.
Ara jo soc d'aquests que... hipocondríacs ja m'està agafant mal aquí els ulls. A veure, un dolor com els ulls, com no, un mal de cap...
Bueno, fins ara és com una grip. Val. Vull dir que és molt difícil de diferenciar. És veritat que...
Si pot ser que hi hagi dengues que no detectem el sistema.
Exacte. Ja. Vull dir, si una... No sé, un senyor de 50 anys de l'Eixample que no ha viatjat té un dengue, perquè no ha viatjat un dengue i té febre i va al cap, ningú li farà un... poques vegades li farà un test de dengue, a no ser que estigui el metge sensibilitzat. Llavors, fa una erupció cutània en el 50% dels casos, que això sí que orienta, i una trombopènia que també orienta molt.
Clar, però no sempre fa això, no? Per tant, poden ser símptomes més lleus?
El 70% dels casos són asimptomàtics, no tenen símptomes. Clar. És un problema de cara a la transmissió i al control. I hi ha estratègies per això.
I ara mateix, quines són les malalties infeccioses que més us preocupen?
Doncs hi ha moltes, però bàsicament la OMS el 2015 va començar a mirar, ostres, de quina malaltia morirem, de quina malaltia tal, i es van reunir una sèrie d'experts per discutir-ho i van arribar al conjunt... Hi ha tres tipus de transmissió. Hi ha malalties que es transmeten per l'aire, malalties que es transmeten pel contacte i les altres malalties que es transmeten per vectors, mosquits, bàsicament, o garrapates. I podia ser moltes d'elles, d'aquestes franges. I van acunyar un terme molt interessant que es diu malaltia X, disease X. I aquesta és una malaltia que no sabem quina és, però anem a preparar-nos contra ella. Perquè al final els models matemàtics diuen és probable que la pròxima vingui del sud-est asiàtic, d'algunes zones d'Àfrica, de les Highlands d'Àfrica... Bueno, anem a preparar-nos contra el que sigui i li direm malaltia X i dissenyarem diferents estratègies per estar previnguts, diguem-ne, per la introducció d'aquesta malaltia. És un disease X, malaltia X.
Però no, X perquè no tenim ni idea d'on vindrà ni quina serà. Per tant, no sabem els símptomes.
Dit d'una altra manera, no és que no tinguem ni idea, és una manera d'estar preparat contra les diferents formes que té aquesta malaltia d'entrar o de ser introduït.
Rafael.
Sí, no anava a dir que no és la malaltia de l'Elon Musk, eh? No té res a veure.
Bueno, aquesta ja la tenim. Aquesta ja...
Sí, aquesta ja la tenim, exactament. Ja la tenim a sobre. No, jo el que diria és, i també una mica per deixar un missatge, en fi, d'esperança, no? Hi ha hagut avenços aquest segle XXI, des de l'any 2000, hi ha hagut molts avenços, tant en el tractament de la malària, per exemple, com amb la profilaxis, no? Jo me'n recordo que fa 20 anys prenies unes pastilles que tenien uns efectes secundaris que tothom et deia, he tingut una depressió quan he anat a Àfrica, increïble. I ara, en canvi, tens una profilaxis que no té pràcticament cap tipus d'una pastilla que no et fa cap tipus de reacció, no? Però sobretot hi ha avenços en aquest sentit molt interessants, no? I un d'ells, el doctor Muñoz, el José Muñoz en pot parlar molt claríssimament, no? Que és tot l'avenç que s'ha fet amb telemedicina. És a dir, a utilitzar les noves tecnologies per estar més en contacte amb possibilitats de diagnosticar a 5.000 quilòmetres de distància, no? També, evidentment, tot el que hem parlat del dengue. I, evidentment, hi ha algunes coses que hem d'estar, en fi, amb molta cura, tot i que la samarreta del Barça digui República Democràtica de Congo, visita'ns, doncs jo diria que algunes zones on hi ha el nou brot d'Ebola és millor no anar-hi. No en tenim res per aturar-ho.
Ja. No, però sí que, per exemple, jo la setmana passada em trobava malament, vaig anar al cap, tenia com angines, i em van dir, això és un virus, em van donar antibiòtic, i van treure les angines així, no? Clar, no sé quin virus, vull dir, no van fer el test, però clar, podria ser qualsevol cosa, no, doctor? És a dir...
O sigui, el més freqüent continua sent el més freqüent, i en aquesta època una persona amb un dolor faringi i una febre continua sent un virus respiratori de totes. Esperem que no... Aquestes malalties, el dengue, per ara, esperem que siguin esporàdiques i tal. El que hem de fer, bàsicament, és controlar la seva introducció, i per això, com deia el Rafa, tenim eines d'intel·ligència artificial, salut digital, i bàsicament el que hem de fer és passar d'una medicina reactiva, que és el que tenim, i ara nosaltres hem implementat...
A una medicina preventiva. Clar.
O sigui, prou de reacció, vull dir, això ho tenim bé, actuem bé quan la malaltia ja està sobre nostra, la veiem venir, i nosaltres vam implementar un sistema de telemedicina el 2024 al clínic, que funciona molt bé, i tu estàs a Can Boia, tens febre, i pots contactar amb nosaltres i tot això, però ara el que hem fet és, aquest estiu i començarem a implementar, és anar a més i fer prevenció, proactivitat i anticipació de malalties. Llavors, utilitzem eines de salut digital, intel·ligència artificial, per personalitzar el risc. Bàsicament, si tu estàs no sé, a prop de 50 quilòmetres d'un brot de dengue, doncs l'aplicació dirà, escolta, Ricard, vigila.
Vigila, perquè estàs entrant en zona perillosa. Com amb les tempestes.
Sí.
No? Que si entres en una zona perillosa...
Sí.
Clar,
sí,
entres
sí,
una zona... Clar, una zona perillosa no t'avisa que hi ha un perill, per, en aquest cas per la salut teva. Rafael Vila-San Juan, cuida't, una abraçada. Que vagi
una
aviat,
abraçada, gràcies.
I torna aviat, que vagi bé. I doctor José Muñoz, cap del Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic. Gràcies també per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Si viatgeu, doncs ja sabeu, precaució i prevenció, que és l'important. Són les 11.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira.